té la paraula.
Natàlia Sánchez Dip, diputada de la CUP.
La legislatura està esgotada, però abans el govern vol aprovar els pressupostos. Vostès parlen de que és un error. Per què?
Bé, més que un error, és paradoxal i contradictori, no? Una legislatura que el mateix president del govern ha dit que està esgotada i l'evident confrontació i conflicte constant que tenen els dos socis de govern també són un símptoma d'aquest esgotament del que havia de ser el govern efectiu. Per tant, nosaltres entenem que si l'eina principal, la llei principal que aprova un govern com a full de ruta, com a quadern de bitàcora, són els pressupostos. No té cap sentit aprovar uns pressupostos per després un govern que caurà per la convocatòria d'eleccions. És en aquest sentit que entenem que des d'aquesta perspectiva no entenem que sigui una prioritat.
Parlava vostè d'aquesta unitat que hi havia al principi de la legislatura de l'independentisme dins de les diferents faccions que hi podia haver, però vostès a poc s'han anat desmarcant d'aquesta unitat.
Bé, aquesta legislatura que ha estat complexa, realment tant vist des de fora com les que ho hem viscut des de dins, s'inicia amb un dia molt concret, que és el 30 de gener, no? Que és fruit d'una campanya electoral en què hi ha un compromís dels partits que acaben tinguent una força molt important al Parlament i que per tant conformen un govern, fruit de l'acord entre Junts per Catalunya i Esquerra Republicana, i una campanya en què deien que volien restituir el govern. Ens trobem en una sessió d'investidura del president Carles Puigdemont el 30 de gener, on les diputades de la CUP estem soles a l'hemicicle, i per tant aquest dia condiciona tot el que ha vingut després. Per tant, ha estat una legislatura que ha fracassat, perquè el seu motor, el motor per qual el 22 de desembre van guanyar els partits que van guanyar, no ha aplicat els seus compromisos, i per tant la CUP ja es va apartar en aquell moment, malgrat va estar disposada a fer un vot, un xec en blanc, com aquell qui diu, per fer president a Carles Puigdemont. El que va venir després i el que ha vingut fins a dia d'avui, fins al darrer episodi de la inhabilitació del president Quim Torra i com a diputat, ha estat la marca de la casa, que ha estat una reculada en la defensa de drets, en tots sentits, molt important. Per tant, la CUP no podem col·laborar amb un govern que ha aplicat, per exemple, des del Departament d'Interior, una repressió tan brutal com la que hem vist, per exemple, en la resposta a la sentència, o un govern que no té un compromís clar en resoldre la desigualtat estructural que es viu en aquest país.
Podríem parlar d'un desencantament també al carrer?
Evidentment, jo crec que hi ha una frustració. Venim d'un 1 d'octubre en què el carrer va prendre una consciència i una fortalesa, no una consciència de la seva fortalesa, del seu poder, no? Per tant, que genera unes expectatives molt importants en relació a la ruptura amb l'estat espanyol i tot el que això implicaria, no? En avançament i eixamplament de drets, i això no ha estat així. Els compromisos que especialment Esquerra Republicana i Junts per Catalunya van prendre amb la població el 21 de desembre no s'han complert, i a més s'hi afegeix sessions plenàries que els periodistes també heu viscut des d'aquí, molt rocambolesques i quasi bé vergonyants, en relació a cada un d'aquestes decisions, reculades, picabaralles, i per tant ha estat una frustració. Nosaltres la sentim com a grup parlamentari, i per tant entenem que la frustració de la gent sigui molt important.
Quin camí proposen vostès, si desconfien de l'Estat, diguéssim, quin camí proposa la CUP Crida Constituent?
Nosaltres, primer de tot, considerem que altes energies o moltes expectatives en què la resolució del conflicte entre Catalunya i l'Estat es resoldrà en una taula entre governs, entre el govern de l'Estat espanyol liderat per Pedro Sánchez i el govern de la Generalitat de Catalunya liderat per Quim Torra, nosaltres entenem que aquí no trobarem la solució del conflicte, perquè no hi ha un reconeixement entre iguals. Per tant, nosaltres plantegem que des de les institucions catalanes, des de les institucions del govern de la Generalitat, cal reivindicar la sobirania del Parlament, primer de tot, sobirania que ha estat trepitjada i constantment s'ha anat cap enrere en relació a la defensa d'aquesta sobirania. Segon, sobirania en relació a aspectes importantíssims per la població que ens permetin avançar en erradicar les desigualtats en el nostre país. Sobirania és una perspectiva energètica, alimentària, sobirania que pugui eixamplar els drets en tots els sentits, i aquest govern tampoc ho ha fet, no? I per tant, nosaltres el que plantegem, primer de tot, és que creiem que sí, que cal una alternativa al fals dilema entre Junts per Catalunya i Esquerra Republicana des d'una perspectiva independentista, i la CUP tenim molt clar que podem construir una alternativa tant electoral com de força política que no plantegi que l'única opció en aquesta picabaralla per l'hegemonia entre Junts per Catalunya i Esquerra siguin ells, i per tant la CUP ens comprometem a prendre un lideratge també en aquest sentit i a plantejar una alternativa programàtica per les necessitats urgents del país i una alternativa també pel que fa a l'exercici del dret a l'autodeterminació i la garantia d'exercir la sobirania des de les institucions i des del carrer.
Per tant, entenc que sí, és com afronta la CUP les properes eleccions que es faran aquest any.
Evidentment, la CUP entomem aquestes eleccions amb capacitat d'anàlisi, també amb capacitat d'autocrítica. La CUP, no vull estar-m'ho de dir, el 21 de desembre ens vam presentar amb una convicció molt ferma d'implementar la república i, per tant, de sostenir a curt termini el combat amb l'estat espanyol fruit d'un mandat democràtic. Els fets ens han portat a que 2 anys i quasi mig després la força acumulada l'1 al 3 d'octubre s'hagi diluït i per causes i diverses i ha tingut conseqüències diverses i que per tant cal reprendre i recomposar forces i recomposar aquest poder popular que es va mostrar tant l'1 d'octubre, però també plantejar un reequilibri en les forces parlamentàries que, aglutinades en la majoria de Junts per Catalunya i Esquerra Republicana, no han estat útils per avançar en l'exercici de l'autodeterminació. No ho han estat.
Respongui'm una paraula o una frase, si pot, aquestes qüestions. Amb la crisi climàtica cal...
Mesures valentes des de les institucions per frenar i erradicar les conseqüències d'un sistema capitalista que el que fa és socialitzar les conseqüències de la seva activitat.
La pobresa energètica és?
És un drama estructural que afecta moltíssimes famílies del nostre país.
Quina llei li agradaria aprovar?
Ara mateix potser la llei de residu zero.
Per què ha decidit dedicar-se a la política?
Bé, no és que hagi decidit dedicar-me a la política, sinó que la implicació i l'objectiu de transformar la societat fa que hagi militat en una organització que hagi acabat decidint que sigui diputada.
Què farà quan deixi aquesta formació?
Tornar a la meva feina en el camp de la producció audiovisual.
Es veu algun dia liderant una candidatura a la presidència de la Generalitat?
Ara mateix no m'hi veig, però diuen que mai diguis mai, no? Però no m'hi veig.
Fa autocrítica?
Sempre sí.
Té una vocació frustrada?
M'hagués agradat ser futbolista.
Mútua o salut pública?
Salut pública.
Lloguer o propietat?
Lloguer, a punt de que no em renovin el contracte per fer-hi uns pisos turístics, a més a més.
Una música que l'identifiqui?
Doncs d'Antònia Font, la cançó d'Alegria, crec que m'identifica i m'agrada.
Un paisatge favorit?
El de l'Albera, a l'Empordà.
Quin estil literari li és més agraït per llegir?
La novel·la en sentit ampli.
Amb què es posa contenta?
Amb la música.
Què li fa por?
La repressió.
Amb quin diputat o diputada d'un altre partit té pendent fer un cafè?
Marina Bravo, de Ciutadans.
Completi la frase. El que més m'agradaria?
Ara mateix fer unes petites vacances.
Moltes gràcies.
A vosaltres. Moltes gràcies.
Podeu tornar a escoltar l'Hemicicle al web catradio.cat/hemicicle o al podcast del programa i seguir l'actualitat del Parlament al perfil de Twitter @l-hemicicle.